Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia, amics i amigues. Una vintena d'entitats cristianes han convocat per aquesta tarda un acte conjunt a Barcelona amb motiu de la setmana Laudato Si 2022, que se celebra des d'ahir diumenge arreu del món i que durarà fins diumenge vinent. Ho fan sota el lema Avançant Junts cap a una conversió ecològica integral, concretament a dos quarts de set a la seu de Cristianisme i Justícia al carrer Roger de Llúria 13 de la capital catalana. L'acte l'organitzen com a xarxa Laudato Si i comptarà amb una xerrada titulada Crisi Ecològica, on som?, a càrrec de la catedràtica de física Maria Carme Llasat. A més, Justícia i Pau, la Fundació Escoles Parroquials i l'empresa Seaqual, dedicada a productes tèxtils en economia circular, presentaran tres experiències de transició ecològica. Benvinguda a aquesta iniciativa d'una església integrada i oberta al món. És un testimoni més de pau i de llum, en sintonia amb la reflexió que va fer el Papa ahir diumenge en comentar l'Evangeli d'aquest sisè diumenge de Pasqua, el de la pau i l'amor que passen també per la protecció de la terra. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Pau Massip i al Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Papa va fer ahir una crida a demanar la pau per als responsables de les nacions. Va ser en la reflexió de la pregària mariana del Regina Celli. A més, ahir a la tarda va ser beatificada a Lió Paulina Jericot, considerada la dona del Dòmon. Va ser una laica, empresària, impulsora de les missions del Rosari i de la Justícia Social. I coincidint amb la celebració ahir de la Pasqua del Malalt, amb el lema Acompanyant el sofriment, el bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha fet públic un recull de xifres i dades sobre els principals països on l'eutanàsia és legal. Només 8 a tot el món, però amb una màquina que, segons ha denunciat el delegat de Pastoral de la Salut de Sant Feliu, Xavier Sobrevia, no s'atura perquè va sempre a més. Aquests i altres temes, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa va fer ahir una crida a demanar la pau per als responsables de les nacions. En la reflexió de la pregària del Regina Celli, Francesc va comentar les paraules de Jesús durant el Sant Sopar recollides en el text de l'Evangeli de Joan, proclamat aquest sisè diumenge de Pasqua.
Les últimes hores de Jesús són efectivament com l'essència de tota la seva vida. Prova la por i el dolor, però no dona espai al ressentiment ni a la protesta. No es deixa portar per l'amargor. No es desfoga, no és intolerant. Està en pau, una pau que ve del seu cor, mans i dominat per la confiança. I d'aquí brolla la pau que Jesús ens deixa. Perquè no es pot deixar la pau als altres si no es té en un mateix. No podem donar pau si no estem en pau.
Se non la si en sé. Non si può dare pace se non si è in pace.
En aquesta línia, el pontífex va reivindicar el testimoni de cada persona com la presència de la pau en el món.
Jesús demostra que la mansuetud és possible. Ell l'encarnada precisament en el moment més difícil i desitja que actuem així també nosaltres, que siguem els hereus de la seva pau. Ens vol mansos, oberts, disponibles a escoltar, capaços de desactivar els conflictes i de teixir concòrdia. Això és testimoniar Jesús i val més que 1.000 paraules i de nombroses predicacions. És el testimoni de pau.
La testimonianza di pace.
El Sant Pare va completar una definició de pau des del vincle que té aquest valor amb l'Esperit de Déu.
És la presència de Dio in noi.
És la presència de Déu en nosaltres, és la força de pau de Déu. És ell, l'Esperit Sant, el qui desarma el cor i l'omple de serenor. És ell, l'Esperit Sant, el qui treu les rigideses i apaga les temptacions d'agradir els altres. És ell, l'Esperit Sant, el qui ens recorda que al costat de nosaltres hi ha germans i germanes, no pas obstacles o adversaris.
Sono fratelli e sorelle, non ostacoli e avversari. È lui, lo Spirito Santo.
És ell, l'Esperit Sant, el qui ens dona la força de perdonar, de tornar a començar, de tornar a anar endavant, perquè amb les nostres forces no ho podem fer. I és amb ell, amb l'Esperit Sant, que ens convertim en homes i dones de pau.
Uomini e donne di pace.
A més, el bisbe de Roma va recordar que no hi ha res que ens pugui separar o allunyar de Déu i, per tant, de la pau.
No hi ha cap pecat, cap fracàs ni cap rancúnia que ens hagi de desanimar a l'hora de demanar amb insistència el do de l'Esperit Sant que ens dona la pau. Com més notem que el cor està alterat, com més captem dins de nosaltres nerviosisme, intolerància o ràbia, més hem de demanar al Senyor l'Esperit de la pau. Aprenguem a dir cada dia, Senyor, dona'm la teva pau, dona'm l'Esperit Sant.
Impariamo a dire ogni giorno, Signore, dammi la tua pace, dammi lo Spirito Santo.
En un altre moment, ja al final de la pregària mariana d'ahir, el papa va recordar la memòria de Maria Auxiliadora, que es viurà demà, com cada 24 de maig, una advocació de la Mare de Déu molt venerada a la Xina. Francesc va invitar a l'Església a unir-se en pregària amb els catòlics xinesos. Igualment va recordar que aquests creients del gegant asiàtic veneren l'Auxiliadora com la seva patrona al santuari de Xishan de Xangai, com també en nombroses esglésies del país i a casa seva.
L'actualitat del dia... explicada sense distància.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de tema. Ahir a la tarda va ser beatificada a Lió Paulina Jericot, considerada la dona del Dòmon. Va ser una laica, empresària, impulsora de les missions, del Rosari i de la justícia social. Així era Pauline Marie Jericot, que amb només 23 anys va recórrer a les obreres de la fàbrica del seu pare per posar en marxa l'obra de la propagació de la fe, una xarxa d'ajuda a les missions basada en la pregària i els donatius. De seguida va revolucionar la història de l'Església. Aquesta setmana ja el papa subratllava la seva importància en un missatge als directors nacionals de les obres missionals pontifícies. Ahir mateix a la tarda, en l'homilia de la celebració, el cardenal Luis Antonio Tagle, prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles, va presentar la nova beata com una dona que va estimar Jesucrist, deixant que ell, el Verb de Déu, visqués, actués i estimés en ella i a través d'ella. Pauline Marie Jericot va néixer el 1799 i va morir el 1862. Era filla de Lió i Tagle, que va presidir l'Eucaristia amb més de 500 sacerdots concelebrants de tot el món, va subratllar que la fundadora de les missions del Dòmon continua molt viva ara pel que fa al seu testimoni. El cardenal Tagle també va rebre els 120 directors nacionals d'obres missionals pontifícies que van voler retre homenatge a Paulina Jericot, ara ja beata, mentre se celebra a la mateixa ciutat de Lió l'Assemblea General Anual de les Obres Missionals. Recordem que, coincidint ahir amb la Pasqua del Malalt, aquest any amb el lema acompanyant el sofriment, el bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha preparat un recull de xifres i dades sobre els principals països on l'eutanàsia és legal, que són 8. Moltes de les dades en aquest estudi, titulat Eutanàsia en xifres, arguments per al debat, surten d'organismes oficials del país corresponent i altres provenen de publicacions, centres de recerca o alguns mitjans de comunicació. Entre altres dades d'aquest estudi, a Bèlgica s'ha multiplicat per més de 10 vegades en 18 anys l'eutanàsia. A Holanda, aquesta pràctica s'ha incrementat més del 400% en 18 anys i al Canadà ha augmentat més del 250% en només 3 anys. A més, a Bèlgica, gairebé la meitat de les infermeres han participat en eutanàsia sense la petició explícita del pacient. I a Holanda es reconeixen 431 persones a les quals se'ls va posar fi a la vida sense requeriment explícit el 2015. Xavier Sobrevia, delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, ha denunciat en una entrevista a Ràdio Estel que legalitzar l'eutanàsia és imposar la idea que hi ha vides que no serveixen.
Un cop has creuat la línia de considerar que hi ha vides que no val la pena ser viscudes i que els hi podem provocar la mort, encara que sigui doncs, perquè ells t'ho puguin demanar, moltes vegades per manca d'un adequat tractament del patiment amb les adequades cures pal·liatives, que això és molt important també ressaltar-ho. I llavors, clar, un cop doncs, dones aquest pas, doncs, fàcilment altres persones que potser no t'ho arribin a demanar explícitament, doncs, acabes dient, doncs, bueno, ja no val la pena i jo tiro endavant, no? I això són el que s'expressen doncs, estudis que s'han fet en aquest tipus de professionals, en aquest cas, infermeres de Bèlgica.
Xavier Sobrevia, a més, va lamentar que acabar de manera deliberada amb la vida d'una persona sempre és una realitat, una pràctica que va a més.
L'eutanàsia genera eutanàsia i una mentalitat prou eutanàsica en què la gent doncs, tingui en el seu horitzó el voler que se li provoqui la mort en una situació d'etapa de final de vida, o potser no tant, sinó en malalties incurables o cròniques, doncs genera més eutanàsia. Aquí jo penso que aquest article que hem preparat des de la Pastoral de la Salut i que presentem doncs, amb motiu també de la Pasqua del Malalt d'aquest any, vol contribuir al debat, perquè en gran mesura es va aprovar una llei farà un any, que va entrar en vigor doncs, el 25 de juny, encara no fa un any, i patint doncs, sense veure-hi un debat públic i moltes vegades rigorós i volent donar-se compte de com estan anant aquest tema en els països que ho tenen legalitzats.
Aquesta recopilació de dades s'ha preparat amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Estudis Bioètics i està disponible en català, en castellà i en anglès. També se'n poden demanar exemplars impresos en català o en castellà.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
4 minuts i seran les dues. La Germandat del Rocío de Barcelona va recórrer ahir al matí als carrers de Barcelona, sobretot al seu nucli històric, de camí cap al rumiatge al Monte, al Rocío d'Andalusia. Van ser ahir 4 hores gairebé de recorregut que van omplir el barri gòtic de la capital catalana de sons rocieros i es va iniciar així el camí de la filial catalana cap a Huelva. Va ser el dia escollit ahir per la Germandat per iniciar aquest camí després de la missa de Romeros, quan el cim pecador de la Germandat va recórrer la nau de l'església de Sant Jaume i després va sortir al carrer. Va passar per la plaça del Rei, la catedral de Barcelona i la basílica de la Mare Déu de la Mercè, on es va fer l'acte final de presentació del cim pecador de camí cap al Monte. L'Assemblea de Mans Unides, reunida aquest cap de setmana a Madrid, ha elegit en primera votació Cecília Pilar Gracia com a nova presidenta de l'organització per als propers 3 anys. A la votació va ser present Carlos Escribano, conciliari nacional de l'organització catòlica i president de la Comissió Episcopal de Laics, Família i Vida. Cecília Pilar Gracia és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Complutense de Madrid, casada i mare de 2 fills. Bona part de la seva carrera professional l'ha exercida en el món de la comunicació i el màrqueting. També us comentem breument que Pere Agustí Maragall i Maria Antònia Bogóñez, voluntaris d'un projecte de la parròquia de Sant Miquel del Port de Barcelona, anomenat Sostre, van explicar divendres a Ràdio Estel aquesta obra social. Concretament, Maria Antònia Bogóñez va dir en aquesta entrevista al programa Camins que l'acció social es remunta a la constatació d'un problema de manca d'atenció a persones sense llar.
Que hi havia veïns, homes, que dormien en cotxes. Estem parlant de la Barcelona i la Barceloneta abans dels Jocs Olímpics, exactament, que no era com ara, i llavors sí, sí. Hi havia recursos per drogadictes, per joves, però no hi havia recursos al barri per sense sostres, i així van començar a fer un recurs petit, humil, per 6 persones, on cada nit es garanteix, a aquesta hora, a les 8 de la vesprada, obrir-lo perquè puguin tenir uns vincles. Són els mateixos, fins que, com és un lloc de pas, fins que aconseguim un recurs millor que els millori la seva qualitat de vida i puguin viure més autònomament i més normalitzadament.
El projecte, que ja té 30 anys, es porta endavant per iniciativa de veïns i veïnes preocupats per aquesta realitat i el servei depèn directament de la parròquia de Santa Maria de Cervelló, Sant Miquel del Port, a la Barceloneta de Barcelona. Fins aquí l'actualitat social i religiosa. Us deixem amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Tornem a 6:45 amb l'edició de tarda i a 8:00 a Camins. Fins després.
Ser de la Mare de Déu. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana expliquem que el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Badell, en les últimes voluntats, va demanar de ser enterrat al santuari de Nostra Senyora de Gràcia de Llucmajor. Tenir el Toni al santuari de Gràcia és un regal, ens confia Joan Badell, germà del bisbe Toni.
Quan repassàvem les darreres voluntats i m'ha dit que t'apareix, dic, bueno, dic, és que jo crec que no m'ha posat el millor. O sigui, que jo crec que qualsevol llum major si pogués triar, en vez d'estar en el cementeri, clar, estar allà, trobar la Mare de Déu amb aquestes vistes, això és un privilegi, no? I si jo estic aquí, per la problemàtica que hi ha que el santuari està tancat, que això, perquè l'Ajuntament i l'Obispat no se posen d'acord, si jo estic allà, serà una de les raons de pes que hauran d'arreglar, sí o sí.